On ho fan les teves flors? Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Bon dia, dilluns 23 d'octubre, i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Dilluns 23 d'octubre obrim l'actualitat de l'Espluga de Francolí, aquest informatiu diari de l'Espluga i la Conca de Barberà, avui obrint amb el que se n'ha derivat del programa de l'Ajuntament a casa més aquest diumenge, en què Som Espluga ha instat a Convergència i Unió a trencar el pacte de govern amb Antonio Vendrell, regidor del consistori per la candidatura de Progrés i PSC, perquè consideren que està vinculat amb un partit que doni suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i, segons els regidors de l'oposició, una formació que alhora no ha condemnat les càrregues policials de l'1 d'octubre. Aquesta notícia és la que avui obre aquest informatiu diari de dilluns 23 d'octubre, però òbviament també hem de fer balanç d'altres fites assenyalades del cap de setmana. Entre d'altres, la celebració de l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga, que ha commemorat aquest diumenge el seu 30è aniversari amb un acte al Parc Fluvial que tot seguit us explicarem. Es va treure la llum el nou vehicle de l'associació i també es va fer una trobada de vehicles d'emergència. Això us ho expliquem també tot seguit, com alhora els parlarem de la presentació del primer club de tenis taula de la Conca de Barberà, el club tenis taula de l'Espluga de Francolí, que es va presentar públicament aquest dissabte al Teatre Folch i Torres del Casalet i que té un renom, és els Carquinyolis. Ho explicarem també en aquest informatiu diari, en el que avançarem alhora que el pessebre vivent de l'Espluga de Francolí ja ha obert les inscripcions per trobar figurants arreu de la Conca per la celebració d'aquest pessebre vivent aquest Nadal. Són notícies, doncs, d'aquest dilluns 23 d'octubre. Som Espluga ha instat a Convergència i Unió a trencar el pacte de govern amb Antonio Vendrell, regidor del consistori per candidatura de Progrés PSC, perquè consideren que Vendrell està vinculat amb un partit que dona suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que, segons els regidors de l'oposició, també formi part a l'hora d'una formació que no ha condemnat les càrregues policials de l'1 d'octubre.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Jordi Miró i Josep Maria Vidal, regidors de Som Espluga, van fer la petició durant el programa de l'Ajuntament a casa de l'Espluga FM Ràdio a més aquest diumenge, mentre que Jordi Torre, regidor de l'equip de govern, assegurava que han de primar les actituds personals per sobre de les sigles, perquè va exemplificar Antonio Vendrell ha donat suport al procés d'independència i va votar, per exemple, en favor de la moció que condemnava la violència de la policia espanyola durant la celebració del referèndum. Anem a pams, recuperem declaracions fetes en aquest programa. Comencem pel que va dir Jordi Miró, que en la primera part del programa, en l'entrevista al cap de l'oposició, explicava i avançava que demanen a Convergència i Unió que trenqui el pacte de govern amb Antonio Vendrell.
Jo demano públicament al David Rovira i als regidors de Convergència i Unió que trenquin el pacte amb el PSC.
Uh-huh. Això voldria dir presentar una moció de censura per vostra?
No podem. No podeu? Perquè... No, uh-huh. Necessiten 6 regidors per presentar la moció de censura i en som 5. Uh-huh. Si no, ja estaria fet, evidentment.
Així s'hi referia Jordi Miró, cap de la llista de Som Espluga el 2014 i, per tant, doncs, també cap de l'oposició del consistori espluguí, però també s'hi va referir Josep Maria Vidal, qui deia que s'havia de trencar també aquest pacte amb Antonio Vendrell.
Hi ha dues maneres de trencar un pacte amb el PSC. Una és que tu deixes el govern i l'altre és que tu deixes el teu grup. Perquè si tu deixes el teu grup i continues a l'equip de govern, aquí ja no pacta amb el PSC.
Bé, doncs sobre aquests termes, el que aquí deia Josep Maria Vidal també s'hi va referir al regidor de Convergència i Unió, de l'equip de govern, Jordi Torre, parlava d'una banda de les actituds d'Antonio Vendrell, que deia que haurien de primar per sobre de les sigles, i de l'altra que podria deixar les sigles, però no trencar aquest pacte de govern. L'escoltem.
Jo crec que els pactes amb el PSC, doncs, si ho parlem a nivell de sigles, doncs és lògic que es pugui demanar o interpretar aquestes ruptures de pactes amb el PSC, no? Però si ho parlem, doncs, a nivell de o bé de persones o bé de l'actitud d'aquestes persones davant tot aquest temps, doncs és un tema diferent. Recordem, per exemple, doncs, que en el seu moment, també quan abans de les eleccions també es va fer la signatura d'aquest compromís amb tot el procés i amb tot, doncs, la llista del PSC d'aquí a l'Espluga, doncs, també s'hi va adherir. Per tant, també han demostrat en tot moment el seu suport, no?, a tot aquest procés. Trencar per un tema de sigles, doncs es pot trencar per un tema de sigles, com es podria trencar, doncs, dient, doncs, mira, jo abandono les sigles d'aquest partit, passo a ser un regidor no adscrit a cap sigles, no?, i continuo amb el pacte de govern. Vull dir, trencar sigles, suposo que en partits, doncs, hi ha municipis o en llocs on sí que està molt arrelada la mentalitat o la filosofia socialista o les directrius del Partit Socialista, en aquest cas, doncs, pot tenir raó que aquí l'Espluga tampoc no té aquesta raó de ser, perquè la posició, doncs, en aquest cas de l'Antonio també sempre ha sigut, no?, a favor de donar suport a tot el tema del procés i del referèndum, i per tant, doncs, crec que ell, si segueix en la seva línia, doncs, no té per què trencar o abandonar aquest pacte de govern.
Bé, en aquest debat del diumenge també hi va participar Antonio Vendrell, qui fan referència a totes aquestes acusacions, i Antonio Vendrell al seu temps va titllar les intencions de Som Espluga de carallotades i va acusar Josep Maria Vidal, regidor d'aquesta formació, de fer política barata que només busqui polèmiques per esgarrapar vots.
Jo, Josep Maria, són carallotades.
No, carallotades.
Són carallotades, Josep Maria. Cony. Som un poble que es coneixem. Som un poble que es coneixem.
Per això em sorprèn.
No, tu no et sorprèn res. Tu fas política barata com tota la teva puta vida has fotut. Fas política barata, home. I sort que sou a l'oposició, perquè no tinc... M'assembla que no teniu collons de tirar l'Ajuntament endavant. Del primer dia, només busqueu fullon. I ara què? Si a mi trencar l'acord o no trencar l'acord, a mi, si els de Convergència diuen de trencar l'acord, a mi m'és igual. A mi no em preocupi. Si us tingués de fer contents a vosaltres, hasta el trencaria. Però després anireu a fer la punyeta en un altre puesto.
Bé, el que estem escoltant són talls d'aquest Ajuntament a casa en el que, com dèiem, doncs es va fer aquesta petició de Som Espluga Convergència Unió a trencar el pacte de govern amb Antonio Vendrell, i com escoltàvem, doncs hi van haver moments de més tensió. Al seu temps, Josep Maria Vidal assegurava que aquest pacte amb el PSC per part de Convergència Unió, doncs, el qualificava de cínic.
Us admirem perquè aquest cinisme no sé d'on el podeu treure, per poder dir que el PSC és la gran cosa i aquí hi ha un pacte amb Convergència i el PSC. I no es pot negar de cap altra manera. No podem dir, no, és que l'Antonio, com que és tan molt bona persona, com que és tan bona persona i és la Teresa de Cancuta del PSC, que això el PSC encara no ho sap, doncs llavors mantenim aquest pacte, no? Però és que hi ha gent que ha rebut cops de porres aquí. I això el PSC no n'ha dit res. I ara aplicaran el 155... i el PSC ho està empenyent. I l'Espluga ha de tenir un regidor al govern amb les sigles del PSC? Això es mereix l'Espluga?
Bé, al seu temps Vendrell va defensar que actuem independència sense seguir totes les directrius que li marque el partit i que en qualsevol cas Actuar sota les sigles del PSC li proporciona mantenir relacions amb altres institucions que són beneficioses per al municipi. Ara entrarem en aquestes relacions, el fet de trencar o no amb el PSC, però sobre el que deia Josep Maria Vidal d'aquesta declaració de si l'Espluga mereix o no un regidor al govern que pertanyi o estigui sota el paraigua del PSC, doncs tot va encaminar-se en aquestes declaracions de Jordi Torré i de Josep Maria Vidal. Les escoltem.
Vosaltres demaneu aquesta ruptura per el comportament que ha tingut el PSC. Crec que ha quedat més que en evidència que l'actitud de l'Antonio tampoc no ha sigut aquesta. Recordo que a l'últim ple, en una moció on es denunciaven les actuacions policials i tot, l'Antonio Vendrell, regidor del PSC, hi va votar a favor de la moció.
Doncs llavors per què s'ha de mantenir el PSC, pregunto jo.
I serem més feliços si l'Antonio és un regidor no adscrit? En solucionarà altres problemes, això?
No, però tindrem un ajuntament més digne, que això és el que ens falta, potser.
Bueno, doncs, no, si la dignitat és qüestió de sigles, trobo que la dignitat...
No, la dignitat passa per no donar suport, i per no blanquejar el PSC, perquè el PSC és qui està consentint el que està passant aquí al país. És qui ho està consentint. I fins que aquí no ho denunciem clarament, ens serem còmplices. I aquí els còmplices sou vosaltres. No ho denuncieu, no us desmarqueu. Us agafeu a les sigles del PSC.
Bé, doncs, com dèiem, també se li va demanar a Antonio Vendrell que expliqués quins beneficis tenia en el fet d'anar sota les sigles del PSC, com dèiem, en aquestes anteriors eleccions municipals es va presentar en primer lloc en la llista d'Espluga Viva i després en trencar amb aquest partit va quedar-se al consistori per la candidatura de Progrés PSC. En aquest sentit, Antonio Vendrell assegurava que aquestes sigles li proporcionaven mantenir relacions amb altres institucions que són beneficioses per al municipi. Assegura que ell ha parlat amb molta gent al llarg d'aquests anys i que amb ningú ha tingut problemes, només amb Som Espluga. Sobre tot plegat també s'hi referia Jordi Torre. Creia que és més important mantenir unes relacions importants amb altres institucions que no pas trencar amb unes sigles. L'escoltem.
Per un simple fet de trencar un pacte de sigles, poder perdre relacions que poden ser importants amb aquesta gent, doncs tampoc és necessari si a títol personal, si tenen bones relacions i això pot aportar alguna cosa de positiu a nivell de poble. No hi veig més importància que, evidentment, quan parlem de nivells de Parlament o d'això, podríem, perquè allí el que sí que primen són les idees i el tarannà del partit, a nivell municipal o de política municipal, jo crec que primer més el nivell de persona, no? I de l'actitud que te facis com a persona.
I sobretot plegat, com dèiem, Antonio Vendrell assegurava que el problema és Som Espluga.
El problema és la vostra indignitat de que sou la llista més votada i no vau sortir. I no vau sortir, Josep Maria.
Gràcies per dir-ho, perquè encara no ho havia dit avui.
No, a mi, perquè ja m'ho esperava que ho diguessis. I no heu sortit pel... Torno a repetir, ja ho he dit tres vegades. Perquè en aquests moments que estem, que a vosaltres el que us preocupi és si els socialistes estan aquí a l'Ajuntament de l'Espluga o no hi estan, vull dir, és que us preocupi poca cosa, poca cosa.
I a tu et deu preocupar molt perquè no ho vols deixar.
No, si a mi no em preocupi.
El problema és aquest.
A mi no em preocupi, gens.
Sí, a mi...
I amb aquests dos anys, a mi no m'ha preocupat gens.
Bé, com escoltàvem, aquestes van ser algunes de les declaracions d'aquest programa, l'Ajuntament a casa. I d'altra banda, seguint també amb tot plegat, el regidor de Convergència i Unió, Jordi Torre, va avançar que l'equip de govern ho valorarà internament si ha trencat o no aquest pacte, encara que els arribi una directiu del Partit Demòcrata Català de trencar els pactes de govern amb el PSC. Assegurava que l'equip de govern, en el cas de l'Espluga, ho valoraran. Durant el debat, Jordi Torre també va expressar que Antonio Vendrell podria declarar-se, com hem escoltat abans, regidor no adscrit, i així no seria necessari trencar el pacte de govern. Sobre un eventual trencament d'aquest actual pacte, Jordi Miró, en la primera part del programa, en l'entrevista, deixava les portes obertes a pactar amb Convergència i Unió. L'escoltem.
Quan un pacte a l'alcaldia amb un regidor que és trànsfuga, es pot esperar qualsevol cosa, llavors dic ell, eh? Vull dir, no que d'ell se pugui esperar qualsevol cosa. I llavors tot és parlable. No hem tingut reunions internes nosaltres per parlar en profunditat d'aquest tema, però clar, estem oberts al diàleg, com sempre.
Doncs bé, aquest tema, el possible trencament, o el, com a mínim el que demanava Som Espluga, de trencar el pacte de govern amb Antonio Vendrell per estar vinculat amb el PSC, doncs bé, tot plegat va derivar amb altres acusacions personals entre Antonio Vendrell i Josep Maria Vidal, per bé que en un altre moment del programa Vendrell va donar suport a la declaració d'independència per part del govern de Catalunya, ja que considera que és l'única possibilitat per millorar les coses si l'Estat aplica l'article 155.
Sí, és clar, és que amb el punt que hem arribat, que no es pot parlar, ho estiré endavant, ho quedarem molt pitjor que abans. Vull dir, no hi ha cap més possibilitat, no han deixat cap més possibilitat. Jo em sembla que l'1 d'octubre la gent ho va demostrar.
Doncs de tot plegat del que els expliquem aquest dilluns 23 d'octubre referent a l'Ajuntament a Casa, aquest programa que aquest diumenge va comptar amb l'entrevista al cap de l'oposició, Jordi Miró, i també amb el debat entre els diversos representants dels grups municipals al consistori Esplugui, sabent que poden retrobar aquesta notícia que avui els hem explicat, la petició de Som Espluga de trencar el pacte de govern amb Antonio Vendrell, i també poden recuperar l'arxiu sonor d'aquest programa a esplugafmradio.cat.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I va, som-hi. Continuem amb d'altres notícies perquè l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga ha celebrat aquest diumenge el seu 30è aniversari de l'entitat amb una trobada de vehicles d'emergència que ha servit per treure a llum el nou vehicle de l'ADF de l'Espluga. Un nou instrument que l'entitat assegura que permetrà intervencions més ràpides i eficients. El nou vehicle és un Mitsubishi L200, un pick-up, equipat amb una cisterna per l'extinció d'incendis de 500 litres. El vehicle s'ha presentat al voltant de 11:45 del matí d'aquest diumenge, quan va sortir del magatzem de l'ADF de l'Espluga al Parc Fluvial. Com va explicar a l'Espluga FM Ràdio el president de l'entitat, David Saez, l'antic vehicle també es mantindrà i, per tant, d'aquesta manera, l'ADF de l'Espluga comptarà amb dos vehicles per atendre en aquestes situacions d'incendis o de prevencions dels mateixos. D'altra banda, la celebració d'aquest diumenge també va servir per homenatjar els 6 impulsors de l'associació ara fa 3 dècades: Ramon Cots, Josep Amill, Josep Cantí, Ramon Rosselló i Fidel Palau. El president de l'ADF de l'Espluga assegura que la salut de l'associació és bona, ja que enguany s'han incorporat una desena més de voluntaris nous. La jornada de commemoració d'aquest 30è aniversari també va comptar amb la tercera trobada de vehicles d'emergència al Parc Fluvial, en què es va poder veure vehicles d'altres associacions de defensa forestal, bombers de la Generalitat, agents rurals i dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, l'exhibició canina, que estava prevista pel voltant de les 12 del migdia, finalment no es va poder celebrar a causa de problemes personals dels responsables de l'activitat. Els membres de les entitats assistents van començar la jornada al voltant de les 9 del matí amb un esmorzar i també van tancar la jornada amb un dinar de germanor, mentre que l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga va atorgar a tots les entitats assistents un obsequi, en aquest cas una botella de vi del municipi, i també aquests 6 impulsors de l'ADF de l'Espluga també se'ls va donar un obsequi commemoratiu d'aquest 30è aniversari de l'entitat. I d'altra banda, dissabte, la primera entitat esportiva dedicada al tenis taula de l'Espluga de Francolí i en tota la comarca es va presentar públicament al Teatre Folk i Torres del Casalet a l'Espluga, un espai que ha vist créixer aquest nou club que a partir d'ara competirà amb el renom dels Carquinyolis. L'acte d'aquest dissabte va servir per explicar cronològicament els orígens i objectius del Club de Tenis Taula de l'Espluga de Francolí, donant veu a diverses persones que en són protagonistes. Per exemple, es va visibilitzar el patrocini de les 5 pastisseries del municipi, un acord que es tradueix amb el nom dels equips espluguins, que, com dèiem, jugaran amb l'objectiu de promocionar els carquinyolis allà on competeixin. Als pastissers se'ls va fer entrega d'una samarreta del club, mentre que es va obsequiar a les autoritats assistents amb una caixa de carquinyolis. En l'acte també va sorgir una proposta d'agermanament entre el Club Tenis Taula La Selva i el Club Tenis Taula L'Espluga, després que 13 jugadors del nou club de la Conca competissin durant la darrera temporada en nom del club del Baix Camp. El president del club Esplugui, Santi Buquer, agraïa l'acollida i el suport del Club Tenis Taula La Selva, mentre que els representants del Club de la Selva del Camp celebraven la creació de la nova entitat i encoratjaven a seguir amb les ganes que han mantingut fins ara tots els jugadors. I de fet, qui també va donar una empenta al Club Tenis Taula de l'Espluga va ser el president de la Federació de Tenis Taula de Tarragona, Albert Besora, que afirmava que el nom dels carquinyolis és un encert i va celebrar que per primera vegada a la Conca s'activi un club dedicat a aquest esport. Sobre el tenis taula, Besora va destacar que és un esport molt inclusiu i en què s'hi apleguen persones d'edats molt diverses. Aquest fet es va reproduir sobre l'escenari amb la presència del jugador més gran del club i el més jove, Miguel Segovia i Javier Segovia, respectivament. Avi i net comparteixen equip, un fet que Miguel Segovia destacava visiblement emocionat. De fet, el Club Tenis Taula de l'Espluga ja ha començat la temporada a la tercera divisió provincial amb 3 equips i 17 jugadors federats, i va expressar per paraula del seu president l'objectiu per aquest curs de que un dels equips pugui aconseguir l'ascens de categoria. Aquest dissabte també es va donar a conèixer que el club engegarà un espai formatiu per als nens i nenes i joves de la comarca, i d'aquesta manera el Club Tenis Taula de l'Espluga oferirà entrenaments per a joves i s'ofereix a cobrir les extraescolars de tenis taula als centres escolars del municipi. En la presentació, es va assegurar que la recuperació del complex esportiu del Casalet de l'Espluga de Francolí va ser un dels punts de partida pel sorgiment de la nova entitat esportiva. En aquest sentit, es va remarcar que el projecte va començar l'any 2014 amb els primers tornejos de tenis taula al municipi i que des de llavors s'han fet numerosos passos per consolidar el col·lectiu abans de constituir-se com a club. D'aquest camí, la regidora d'Esports, Erika Soriano, va destacar-ne l'empenta i la il·lusió del grup per crear aquesta nova entitat. Durant l'acte es van fer molts agraïments creuats, alguns d'aquests que ja els hem explicat durant aquest informatiu diari, però, d'altra banda, un dels jugadors d'aquest club, Sorin Anka, va assegurar que el Club Tenis Taula de l'Espluga no té només 3 equips, com els estàvem dient, sinó que n'hi ha 4, una afirmació que feia per agrair la feina feta pels membres de la Junta i pels responsables del bar del Casalet. I bé, de tot plegat d'aquest acte de presentació del Club Tenis Taula l'Espluga de Francolí, que és, com dèiem, el primer club dedicat al tenis taula en tota la comarca, doncs en podem trobar a esplugafmradio.cat la notícia que avui els hem explicat, però alhora també les millors fotografies del Josep Morató amb la galeria d'imatges d'aquest acte i també una entrevista amb el president de la Federació de Tenis Taula de Tarragona, que ara recuperem. Va, doncs, com dèiem, recuperem l'entrevista que va fer Josep Morató, membre de l'equip d'esports de l'emissora, de l'Infosport, en acabar aquest acte, una entrevista que feia el president de la Federació de Tenis Taula de Tarragona, Albert Besora. L'escoltem.
Com veus que hi hagi una nova creació d'un club, a més a la Conca, que no n'hi havia cap?
No alegro molt, perquè com més gent siguem millor, que el tenis de taula és un esport transversal, se pot jugar des dels 2 anys fins als 80. A Tarragona havíem tingut i tenim equips al Priorat, equips al Baix Ebre, equips hi ha hagut en altres èpoques a la Terra Alta, al Penedès, però els veïns vostres a l'Alt Camp, abans hi havia hagut molts anys equip, però aquí a la Conca de Barberà no hi havia hagut mai cap equip, havien jugat d'escolars només. I ens alegra molt que hi pugui haver un equip a la Conca de Barberà.
El tenis taula es diu que és un esport minoritari, tot i que ho has descartat aquí al escenari. Com és aquest esport que costa veure la gent?
El tenis de taula té 2 vessants. Té una vessant com a educació física, com a lúdica, que és un nivell de joc que pot jugar tothom, gent de 80 anys, gent de petits, llavors té l'alta vessant, que és l'esport d'alta competició, és una pilota que ve 200 per hora, se tira amb una velocitat impressionant, i els grans jugadors del món, els grans campions, abans que res són atletes, i després jugadors de tenis de taula. Tenis de taula, els jugadors del centre de rendiment de Sant Cugat entrenen 6 hores al dia. De les 6 hores són 2 hores de preparació física i 4 de taula. L'esport d'èlit és una cosa, i l'esport més d'entreteniment, més lúdic i més per fer exercici, és un altre tema.
Com també es comentava, de la creació d'un club infantil en aquest club tenis taula de l'Espluga, com es veu des de la delegació de Tarragona?
Nosaltres al tenis de taula tenim molts jugadors veterans, és un esport que també crea molt bona sintonia, molt companyerisme, però és bàsic també, tal com han dit algun dels integrants de l'Espluga, que pugui haver una base d'infantils i elements, perquè si els jugadors que hi ha tots són grans, arribarà un moment que això s'ha d'anar robant, i és importantíssim que les escoles se fomenti i que surti una cantera i que surtin jugadors joves que puguin assegurar el futur del club tenis taula de l'Espluga.
Albert Besora, president de la Federació de Tenis Taula de Tarragona, que escoltàvem en declaracions a l'Espluga FM Ràdio. D'aquesta presentació del nou club de tenis taula de l'Espluga de Francolí, amb el renom Els Carquinyolis, doncs us en podeu informar més a esplugafmradio.cat. Deixa portar per el ritme i el nostre algoritme farà que tornes electrònic, sempre burlant-te la mort, crida més fort fins que et quedes afònic. Són tots els mínims comuns que caben en tu, el canvi que arriba al moment oportú quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
I anem tancant ja l'informatiu diari d'aquest dilluns 23 d'octubre. Abans, però, els avancem que el pessebre vivent de l'Espluga de Francolí ja ha obert les inscripcions per les representacions bianuals que enguany es faran del 23 al 26 de desembre. L'organització busca figurants de totes les edats, especialment homes i joves i de mitjana edat, però també dones i infants per les diferents escenes. A més, també s'obren les inscripcions per totes les persones que hi vulguin col·laborar sense fer de figurants, sinó en tasques de muntatge, control d'accessos, avituallaments i altres funcions organitzatives. En aquesta ocasió es farà una crida als diferents pobles de la Conca de Barberà perquè els seus veïns també puguin inscriure's a la representació amb l'objectiu d'ampliar el nombre de participants i d'obrir el projecte en la comarca. Bé, com dèiem, aquest dilluns s'han obert les inscripcions per a tothom que hi vulgui participar, tant de figurants com de membres de l'equip tècnic i organitzatiu d'aquest pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. I el muntatge del pessebre començarà als carrers del nucli medieval de l'Espluga a partir del 6 de desembre, encara que durant tot l'any els col·laboradors de l'entitat organitzadora treballin per fer possible la representació que es va recuperar l'any 2009. Abans s'havia celebrat a la cova Fontmajor durant els anys 70 i que ara es fa amb caràcter bianual amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga, la parròquia de Sant Miquel, els Ramats de l'Espluga, la Comissió de Reis i altres entitats i institucions del municipi. El 2015 va rebre més de 3.000 visitants i, de fet, doncs aquest any celebrarà del 23 al 26 de desembre i un pessebre vivent de l'Espluga de Francolí que agafarà més embranzida després de que s'hagi constituït doncs, tot aquest col·lectiu organitzador en una entitat. Bé, com dèiem, doncs avui els parlem i els hem avançat aquesta obertura de les inscripcions dels figurants i de tots els membres de l'equip del pessebre vivent de l'Espluga de Francolí.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 23 d'octubre. Ens separen ja 4 minuts de 2 quarts i ara el que farem és una petita pausa i quan tornem els deixarem amb una nova entrega d'un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri amb Carme Callau, aquesta novel·la que dia a dia anem coneixent aquí a l'Espluga FM Ràdio. I pel que fa a programació de l'Espluga FM Ràdio, han de saber que avui és més intensa que mai perquè al punt de les 12 podran tornar a escoltar el programa Inquiets d'aquest dissabte a l'Espluga FM Ràdio amb diversos espais, per exemple, un protagonitzat pel agrupament Escolta i Guia a l'Estornell de l'Espluga Francolí, que aquest dissabte mateix celebraven una jornada d'inici de curs amb moltes novetats i que en aquest programa es van donar a conèixer, i també d'altres espais, per exemple, la ruta de la vida del bosc que va explicar Gonzalo Gil a l'Espluga FM Ràdio en aquest programa Inquiets, entre molts d'altres continguts d'aquest programa. Això serà a les 12 del migdia, però a la 1, avui i de forma excepcional, emetrem el programa Persones que eduquen, un programa amb Montse Bosch i Filo Ferrer, que s'havia d'emetre aquest diumenge, però que finalment va ser ajornat a causa de l'emissió d'aquest programa de l'Ajuntament a casa, que avui també hem explicat. Doncs bé, avui, dilluns 23 d'octubre, al punt de la 1 del migdia, podran escoltar aquest programa, Persones que eduquen, en aquest cas vinculat i protagonitzat per l'Escola Catalana, tot plegat amb motiu de l'actualitat política i social d'aquests dies al país, en què doncs, s'ha posat en dubte el paper de l'Escola Catalana. Avui, en el programa Persones que eduquen, com a protagonistes, les escoles del municipi. Per tant, al punt de la 1 del migdia també podran escoltar aquest programa especial. I de cara ja a la tarda, a les 7, com saben, la remissió d'aquest programa, l'informatiu diari, però a les 8, avui és el torn de l'anglès amb l'Excuse Me, amb Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja, aquest programa que combina la música i l'aprenentatge de l'anglès, i després, a les 9 del vespre, una nova entrega del Dia en un Minut, el repàs de la jornada en només 60 segons i seguit de la Storytime amb Jill Haywood, un nou conte infantil en anglès per acomiadar el dia aquí a l'Espluga FM Ràdio. Per tots els que ho feu amb nosaltres un dia més, el fet de viure la vostra jornada al costat de l'Espluga FM Ràdio, doncs moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem demà en l'informatiu diari d'aquesta casa, de dilluns a divendres a les 11 del matí, a les 7 de la tarda, i ja ho saben, esplugafmradio.cat per conèixer tota l'actualitat i la resta de programes de l'emissora. Moltíssimes gràcies i que passin un bon dilluns i una bona setmana. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Som el mitjà de comunicació que més creix a les xarxes socials. I tu, ja t'hi has sumat? esplugafmradio.cat. De dilluns a divendres a l'Espluga FM Ràdio, acomiadem el dia amb un conte infantil en anglès.
Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood.
Jill Haywood posa veus a animals, infants o personatges fantàstics que són els protagonistes de petites històries.
No, no, not by the hair on my chinny chin chin.
Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down.
Els contes infantils a l'Espluga FM Ràdio sonen en anglès a la Story Time. T'has perdut algun programa de l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat. Ara i sempre, amb Pep Torres i Miquel Vilà. Músiques que ens agraden, músiques que volem recordar.
Bé, a vegades música que no tampoc ens agrada tant, però també la posem.
Perdona, parla per tu. Jo poso la música que a mi m'agrada, eh? No que no m'agradi.
Ara i sempre, tots els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 6 de la tarda.
Escoltaran música que amb aquesta emissora, amb aquesta, i diguem-ho clar, no s'ha posat en la p***a vida.
Ara i sempre, música i alguna cosa més.
Thank you.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benassà.
En això del preu de la llibertat, t'he de donar la raó. Però jo, com a mínim, cada mes he de pagar el lloguer. És clar, però segur que tu també tens la teva ètica. Segur que tu també has renunciat a moltes comoditats a canvi de la teva llibertat. Pensa-hi una mica. Vols saber la història que lliga aquest casalot amb els Balcans? Ja em friso. En Francs no és tan sols un músic extraordinari, sinó que també està dotat per la narració oral. Té una veu ferma, seductora, que t'embolcalla i et trasllada en el temps i en l'espai fins a la ciutat de Dubrovnik, en l'actual territori croat. Una veu que ara diu, però no sempre va ser així. Jo sóc músic des de sempre, però la música ha estat tothora un hobby, una passió, que aprenia pel meu compte i que al final és el que m'ha donat de menjar. Però en realitat vaig estudiar història de l'art quan feia tercer any de carrera. Vaig passar tot el curs a Dubrovnik, una de les ciutats més meravelloses del món, i encara avui bastant desconeguda, tot i que el turisme de masses arriba per tot arreu. Aquell any em vaig fascinar per la República de Ragusa, una de les entitats polítiques més interessants de la història que la Mediterrània n'ha sentit a parlar mai. Li reconeixes la teva ignorància, perquè no hi ha res de més estúpid que voler aparentar allò que no s'és, que voler demostrar coses que no són. El món deixaria de tenir gràcia si tots sabéssim de tot i si no poguéssim estar aprenent coses noves a cada instant. El dia com deixa de fer-se preguntes ja pot saber del cert que és mort. La República de Ragusa va existir com a tal des del segle XIV fins al 1808, quan Napoleó va fer les seues i va continuar jugant el seu particular monopoli europeu, fent i desfent estats i imperis a la seva conveniència. No és que en caigui malament, Napoleó. Li he de reconèixer el mèrit en el petit cabrocor. S'hi amagava el geni que va canviar una vegada més la fesomia d'aquesta Europa, que no és res més que el principal dipòsit de cadàvers de la història de la humanitat. La capital d'aquesta ciutat estava a ser Dubrovnik, i durant un temps va competir en potència naval amb la mateixa República Sereníssima de Venècia i en l'esplendor artístic amb la Florència. La ciutat va mantenir una política de pactes amb tots els que l'envoltaven i va pagar tributs als turcs a canvi d'invulnerabilitat. I així la ciutat de Dubrovnik, completament murallada, es va anar convertint en un dels emporis de primer ordre de la Mediterrània, un dels seus principals ports a francs. Els poders de la ciutat es basaven en el mar i en els seus coneixements, i fins i tot es va imposar una llei que obligava a tots els ciutadans a plantar 100 xiprers que al cap de 50 anys estalarien i servirien per renovar la flota. Has de pensar que en el segle XIV, en el seu moment de màxim esplendor, la flota de Ragusa era formada per fins a 200 vaixells. Políticament d'entitat, es regia per un sistema aristocràtic ben complicat, que evitava l'acumulació de poders, però també que hi hagués matrimonis de les classes aristocràtiques amb les classes baixes, i això provocava que l'ascens social fos quasi impossible, llevat que es produís gràcies a les fortunes que es feien via marítima, a les quals aspiraven bona part dels habitants de la contrada. En general, va ser un sistema estable que es va mantenir fort. I què hi pinten aquí, els Bertrans? Molt senzill. Els Bertrans pertanyen a l'altra noblesa catalana i en el 1470 la corona va enviar un tal Lluc Bertran cap a Ragusa com a ambaixador, i encara faltaven anys per al redescobriment d'Amèrica per part de Colón i per al gir cap a l'Atlàntic, i per això era imprescindible mantenir encara els contactes al vell mig de la Mediterrània. El reine d'Aragó havia de mantenir la presència catalana en aquella part del món, on durant dos mil·lennis llargs s'havia gestat la història de la civilització occidental. I aquell avantpassat de la Clara n'era la cara visible a Ragusa. Lluc Bertran va viure a la República durant més de 20 anys
i després va retornar cap a Catalunya, però no va venir de regust amb les mans buides, sinó que, pel que se sap, va traslladar bona part de la seva biblioteca i, sobretot, dos quadres que són els que ens van posar sobre la pista d'aquest home. Però si la Clara em va dir que no hi havia hagut grans interessats per la literatura, atura la seva família, fins bastant més endavant, que la dèria pels llibres i per la biblioteca és molt posterior. Potser tot depèn del que s'entengui per gran interessat. És possible que des dels seus ulls cutanis 200 llibres no siguin res, però en aquella època eren un tresor i sobretot una possessió molt preuada. Cada llibre costava molt d'aconseguir i, a més, cada llegenda té el seu origen, com els de les pel·lícules de Hollywood. Sigui com sigui, aquest Lluc Beltran, en tornar, va venir 200 llibres i amb dos quadres excepcionals com a mínim, i això és el que està consignat en el llibre del Consolat del Mar de Ragusa, on tots els ambaixadors havien de registrar les seues pertinences i allò que s'emportaven des de la ciutat. El meu professor Andrea de Germanovic era un dels màxims especialistes en l'art del Renaixement i sempre ens parlava amb recança dels dos quadres que s'havien comportat Lluc Beltran. Quins quadres eren? Una taula de Piero della Francesca i una altra de Domenico Rutinio, un pintor menor que va treballar a la cort d'Urbino, un temps de Federico de Monteferro, el Condatorie, que va acabar convertint-se en cap d'una ciutat-estat de les poderoses.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Quarta part del capítol 7è, Piero della Francesca. Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benassar.